Bueno, com els anunciava a principis del programa, avui tenim el Club Patí Vila-real. Primer el de casa, com no, Víctor Agulleiro, que és el president. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
I ara anem a donar la benvinguda en el meu programa, que no en esta casa, a Gonzalo Roselot, lo digo bien, Gonzalo?
Sí, sí, correcto. Bon dia.
Que és miembro del cuerpo técnico. I també a Xavi Chao, que ell és director tècnic. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Pues a mi m'agradaria saber, bueno, lo que tot el món li agrada saber és que quan arriben estos dos incorporacions, estos dos fitxatges, tant en el cos tècnic com en la part directiva, què aporten, per què se busca a aquestes dues persones i què és el que s'espera que ens porten?
Bueno, pues Xavi va vindre en un moment que el club pues ha crescut prou durant aquests últims anys i ja ens veiem desbordats i parlant amb ell vam arribar a un acord de que se'n vinguera al club i ell estava en un moment en el que li anava prou bé la proposta i estava buscant algo aixina que se li acoplara i diguem que li vaig tocar en el moment just de...
Víctor, com localitzes a Xavi Chao? O sigui, és una persona coneguda en el món del patí?
Sí, ell ha estat 10 anys en el món de la federació, en la Federació Espanyola de Patinatge, portant la secció de hockey en línia. Entonces, pues, com sabràs, és ben conegut i se va desvincular fa uns anys, va formar l'Associació Nacional de Hockey Línia i ara estava buscant pues, un altre projecte. I parlant, a mi me va deixar caure algo i al mes o uns mesos després me va vindre al cap i vaig dir, buah, això és el que necessitem.
En este moment.
Li vaig cridar i vaig dir, mira Xavi, això és el que tenim, hem crescut molt, crec que tu tens la capacitat i ara tens el temps i tot per a fer-lo, què te pareix aquest dia vindre a Vila-real a portar el club? I bé, ens vam reunir una vesprada, no sé si vam ser 5-10 minuts, i ens va quadrar tot i vam començar endavant.
Xavi, això és el que s'espera, el club espera de tu. I tu què vas a portar? És dir, dins de lo que ells t'han demanat?
Sí. Home, a veure, com diu Víctor, al final va ser una trobada que, bueno, va ajuntar diversos projectes. Jo tenia al cap jo des que vaig deixar la federació, vaig dimitir de la junta directiva de la federació per bueno, temes no personals, sinó de funcionament. No m'agradava com estava funcionant les coses després de 10 anys portant el hockey línia i de lo que havia crescut. Però tenia en ment un projecte vinculat a l'Associació Nacional de Hockey Línia, que era un projecte de crear pues, un centre de tecnificació, o sigui, evolucionar una mica més el hockey línia, no? Com un repte més enllà del que havia fet fins ara. Ens vam juntar amb Víctor, em va oferir el tema de portar club, que també per mi era una novetat, jo portava clubs també, però clar, feia 10 anys que estava al món directiu només de la federació, portant el hockey línia nacional, és veritat que sí, tenia molta vinculació amb tots els equips de tota Espanya, amb Vila-real també, per supost, com dic sempre, Vila-real era un equip simpàtic, era un club amable, que dic jo, hi havia clubs més complicats i més conflictius, per mi Vila-real sempre ha sigut un club molt amable. Amb ella, a més, havíem participat en diverses coses junts amb seleccions, també havíem portat aquí algun campus de la Federació Espanyola, alguna prèvia de seleccions nacionals, vull dir, ja teníem una relació, evidentment, de fa molts anys, i bueno, em va trucar en el moment en què m'oferien el tema del club i Vila-real s'acoplava molt al projecte aquest que vinc arrastrant des de l'associació, que era, bueno, tenim un terra, tenim una pista i teníem una sèrie de situacions que podien ser bones per més endavant fer créixer tant l'associació com en aquest cas el club. Vull dir, era un binomi que estava molt bé, jo anava una mica, vaig estar a punt d'anar a Madrid perquè Madrid estava en una zona de Madrid, no diré per no complicar les coses, perquè vam tindre moltes moltes converses i semblava que anava cap allà el projecte, però al final quan em va trucar Víctor, jo vi que a Sant Carles de la Ràpita, vull dir, a una hora justeta d'aquí, m'han posat totes les facilitats per estar aquí el temps que necessito. Durant la setmana doncs, baixo a casa algun dia, però la proximitat era molt bona, el club per mi era fantàstic, tenen un cos social important i a més un cos humà molt bo, vull dir, per mi sempre ha sigut un club molt bo, molt amable, com dic, és un club dels bons i la veritat és que bueno, va quadrar tot, en 5 minuts ens vam posar d'acord perquè m'obria per una banda tot el projecte que tinc en l'Associació Nacional i ara vinculats amb ells doncs encara podem donar-li més sortida. Què esperen de mi? Bueno, doncs, supongo que esperen doncs, el nivell organitzatiu que teníem, no? Que una miqueta quan creixen molt els clubs, al final doncs, les directives que acostumen a ser doncs, pares de jugadors o aquests esports minoritaris en clubs acostumen a vincular-se a gent. No és el cas perquè ell ja s'ha vinculat com a president i ell bé per si mateix, però molts clubs pues, al final el que passa no? que se n'ocupen pares o posen molta voluntat, molta gent, però després les voluntats sempre són complicades. Quan el nen deixa de jugar pues, et quedes sense directives, al millor. No? Hi ha moltes coses d'aquestes que al final ell va veure que el que faltava era un pas endavant. No? Si tenien que créixer d'una manera diferent.
Clar, en aquest cas jo el que entenc és que vostè va professionalitzar el que és el club. Però la pregunta és... té la garantia de que la ciutat va posar al seu abast el que necessita per a aquest creixement del club?
Bueno, jo és que tinc una filosofia amb aquest tema. Jo crec que nosaltres tenim que aconseguir les coses per nosaltres mateixos. Vull dir que la ciutat té unes condicions per fer-ho, està clar, vull dir, la ciutat és una ciutat que està bé.
Perquè jo no crec que vostè, si no veig que aquestes possibilitats en la trajectòria que té, haver decidit obviar l'altre projecte.
Correcte. A veure, el tema de Madrid, per exemple, una de les coses que era més complicada era bueno, fer créixer allà algo que començava una mica de zero i hi havia molta contribució, vale? I la contribució de terceres persones, i aquí és on podem complicar-se una mica la vida. Aquí quan parlem d'això no estem parlant d'ajudes institucionals o estem parlant de... Jo el projecte que porto és un projecte és molt personal, és molt crear algo des de les bases, des de la col·laboració del club i amb l'esforç del club. Per mi el tema de subvencions i tal tenen un perill. Tots els equips reben subvencions i està molt bé perquè és una ajuda, però les subvencions es poden convertir en una forma de vida i a mi és algo que no m'agrada i no m'agradava ja a la federació. Tot el que vam créixer a la federació, la part subvenció era mínima comparada amb la part en la que la gent contribuïa amb la seva organització. No? Aleshores, aquí sí que vam fer un pas molt important perquè ens vam convertir en amos d'allò que fèiem. No? Nosaltres contribuíem, teníem bones competicions i anàvem progressant tothom. Per mi és el mateix, jo crec que el club ha de progressar per si mateix. Evidentment totes les ajudes que vinguin, totes les subvencions que tinguem estan ben fetes, però el club té que ser capaç suficientment. La ciutat per mi s'acopla a aquesta...
Clar, jo no parlava de subvencions... pròpiament aixina en plan econòmic, sí. Sinó
bueno, però hi ha un tema econòmic darrere que és important.
Sí, clar, no. Però si no, sí que tenen les infraestructures que necessiten, sí. Perquè vostè sap que és un gran problema per als clubs tindre aquestes infraestructures al seu abast, que al fi i al cap només les posa la ciutat.
Sí, de moment sí.
Les tenen.
De moment sí. De moment les tenen, ajuden prou i tenim ocupació. Però bueno, ja en parlarem més endavant en algun proper programa de les coses i projectes que tenim per endavant.
Perquè el que fa a aquest cos, o sigui, el que parlem de la part de generar alegria i il·lusió, és dir, els ha portat en no massa misos, a una posició molt alta. Vostè partís en una matèria prima molt bona, eh?
Sí, no.
Els jugadors i de fet han aconseguit coses molt grans en este club, eh?
Sí, ho sé.
Vostè ve ja en una molt bona matèria prima. Jo ja... Vaja, que això és el que...
No, això ho sé.
El que jo penso que té que partir un bon director tècnic. Si parlem del membre del cos tècnic i li preguntem al president què espera d'ell?
De Gonzalo. Bueno, Gonzalo este any hem format, gràcies a Xavi, que ha vingut en les idees ben clares, volia formar un cos tècnic i tenim a Gonzalo, està Xavi com a coordinador, director tècnic, diguem. Després estic jo com a entrenador també, a part de president faig d'entrenador. Tenim a Adrián San Juan.
Això és la riquesa que té este club. La riquesa que té este club és que ho ha entregat tot.
Sí.
A nivell humà ho ha entregat tot.
Sí, sí, així no és. O sea, però això ve des del principi,
des
de quan estava Jaume Font,
clar,
que ho ha donat tot i el que ell ha donat després m'ho ha transmitit a mi. O sea, però ja vaig, jo ja vaig entrar en el club, com era com el seu pupilo, no? I va haver un moment que vaig tindre que agarrar jo la direcció i no va suposar ningun problema perquè ja anava tot rodat. O sea, era com continuar en la generació de Jaume.
Pues anem a conèixer un poc més a Gonzalo, el que s'espera, el que volem de Gonzalo, no?
Sí, bueno, Gonzalo ha vingut, bueno, ve des d'Argentina, ell és argentí, i ve a proporcionar el que te di antes, com una revolució en la part dels entrenaments.
Pues jo necessito que em conti aquesta revolució en la part dels entrenaments. Gonzalo, que si en un entrenament de hockey pot haver una revolució, és a dir, hi ha una forma distinta d'entrenament?
Buenos días antes. Sí, en realidad lo que yo hago, mi principal función es la estimulación neurocognitiva, que tiene que ver con entrenar el cerebro para generar mayor capacidad cognitiva en los atletas y así poder pensar más rápido y poder resolver situaciones de modo más práctico, ¿sí? Entonces esto es algo que se aplica no solamente en el hockey, sino en un montón de deportes, sobre todo a nivel profesional. Los clubes quizás no profesionales hacen algo, pero no tienen tanta profesionalización en ese sentido. Y bueno, junto con el club, que hace muchos años que estamos en contacto, pudimos apostar por esto para hacer algo distinto, que algo que en el hockey en línea no se hace todavía, creo que no lo hace nadie, y poder trabajarlo desde ese área. Entonces, generar en los atletas un recurso más a la hora de competir, que es lo que puede marcar diferencias a la hora de igualdad de condiciones en todos los otros aspectos, que pueden ser técnicos, tácticos, físicos, etcétera.
Y usted cuando ha conocido a los yo no sé cuánta gente en este momento está dentro del club, cuántas categorías hay, luego esto lo abordamos. Cuando ha conocido a los atletas, usted están ellos en ese punto en el que quieren entrar en esa revolución.
Bueno, es un poco complicado porque es justamente algo muy nuevo y que no se entiende. Al principio no se entiende, esto es parte de un proceso, no es una solución inmediata, entonces cuesta algunos meses para que realmente se sientan las diferencias de lo que hace el entrenamiento cognitivo. Al principio ha sido medio como hago, pero no sé, algunos ya están notando algunos cambios, otros no tanto todavía, pero bueno, va a costar. Yo creo que este año va a costar, pero a fin de año o a mediados de temporada recién vamos a estar viendo algunos cambios a nivel cognitivo en ellos.
Yo estoy entusiasmada con el proyecto, porque desde que... ¿Cuándo vas a estar así, Víctor? Que van a hablar de que eren campeones.
2021.
Y nos vamos a emocionar porque estos chiquets lluiten,
sí,
de valent. Pues que ara estiguen professionalitzant-los, això és una meravella, eh?
Correcte. Ells estan desitjant, bueno, l'any que ve ja...
I el sacrifici que fan, és dir, no falten ni un dia.
No.
És dir, per a d'ells és una forma de vida, el hockey?
Sí, 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 així és. De fet, estan desitjant entrenar en sèniors perquè l'any que ve ells ja podran formar part de l'equip sènior i no se volen... Estan bé en que els d'un any més ja estan entrant en l'equip i ells també volen, o sigui, tenen moltíssimes ganes.
Quantes categories tenim? Explica'm un poc com és el club per
dins. Bé, ara tenim 9 categories de hockey línia i després tenim 3 nivell, 2 nivells de patinatge artístic.
Això és una cosa que també tenim que parlar, patinatge artístic. Tenim patinatge artístic a Vila-real.
Sí, tenim patinatge artístic a Vila-real, estem entrenant en el col·legi del Broquillop, els dies com avui, per exemple, pues no tenim instal·lació, però bueno, fem treball de físic, coordinació, treball en sabatilles, anem reinventant-nos per poder donar el servici a les xiquetes i els xiquets que practiquen l'esport, i esperem que el dia demà puguem comptar en una instal·lació coberta.
Quan se parla de les activitats extraescolars en els col·les, que enguany és la primera volta, crec, que estan demanant que els xiquets patinen. Uh-huh. No sé si tenen vostè vinculació en els col·legis.
Sí, nosaltres tenim vinculació en els col·les. Cada any anem agarrant més col·les, uh-huh, tant d'ací de Vila-real com de Castelló, Borriana, Alqueries. Estem també, estos últims anys hem estat en Eslida. Uh-huh. I la veritat que està prou demandada l'activitat de patinatge. Antes sí que és veritat que l'oferta era per a les empreses d'extraescolars, però jo crec que cada vegada més les AMPES i els pares, sobretot, estan veient que un club que se dedica a, en el nostre cas, el patinatge, uh-huh, pot aportar moltes millores a l'hora de l'aprenentatge del xiquet, perquè no és el mateix un monitor que se te puga dedicar a fer manualitats, a fer futbol sala, que té moltes possibilitats, que un dedicat soles al patinatge.
Si parlem dels pares, perquè això és una part molt important, és dir, el gran sacrifici que fan els pares des de ben menuts, i jo demanaria que Xavi me diguera què els diria als pares per a que estos xiquets no perguin aquest fil conductor quan se'n van de l'entrenament, és dir, per aquesta forma de vida que tenen de patir.
Home, jo, aviam, són 30 i pico d'anys amb aquest esport, a part dels 10 que vaig estar a la federació, són 30 i pico d'anys aquest esport, i jo sempre a la federació, quan venien als campus, els pares o tractaven pares de gent que venia a seleccions nacionals, i tot, jo sempre he dit el mateix. Per mi els pares són els grans sponsors de l'esport. Vull dir, realment són els que contribueixen en tot. Si tenim que tenir un sponsor vàlid i bo i constant, són els pares. Vull dir, els pares al final es deixen tot, la quota al mes, els patins al nen, que no és gens barato, és un esport que tampoc no és que sigui excessivament car, es pot trobar coses que estiguin molt bé de preu, però és cert que és un esport que té molts elements i que al final costa. Per mi els pares, tot el respecte per ells, perquè, com dic, són els nostres principals patrocinadors. Sense ells, impossible. Sense els nens, tampoc, però, per supost, sense els pares, impossible. A partir d'aquí, bueno, jo crec que la sintonia amb els pares d'aquí ha estat prou bona, ha estat molt bé, perquè vaig fer reunions a tot per presentar-me, per parlar amb ells i tot, i la sensació que tinc és molt bona. Hi ha un input molt bo entre tots, i jo li vaig deixar molt clar que totes les categories inferiors, per mi, no deixen de ser una escola. I li vaig comentar, dic, a mi amb categories prebenjamins, benjamins, alevins, tot això, guanyar, perdre, passa a un segon terme. Vale? Les escoles, tot això està creant esportistes, sobretot, principalment esportistes. Què vol dir? Pues que darrere té que haver-hi una disciplina que s'adquireix perquè vens i tens un compromís, uns horaris que complir, una forma de vida que no et permet segons quines coses, perquè van mancant-se tema amb el plano esportiu. Tot això al final es converteix en una forma de vida. I crec que és molt important que els pares, jo crec que ho saben, els que venen ho saben, alguns que no estan o que no porten els nens a fer esport o música. Hi ha una sèrie de coses que per mi són importants a la vida. L'art, la música o l'esport són coses que donen un valor extra. Els càstigs, per exemple, de no vas entrenar si no estudies, home, jo crec que tenen que estudiar, però tenen que entrenar, perquè al final els hi aporta uns valors molt importants. I això, a la gent que estem treballant, crec que ho saben de sobre, saben perfectament que els jugadors és una forma de vida que no dic que els hi tregui d'altres coses, però sí que els hi dona uns valors diferents als que pot tenir algú que no practica esport o que no practiqui coses com l'art o com la música o com algo que realment li porti una disciplina. Jo crec que això és molt important, sobretot en nens que comencen, que són petitons, però molt important amb els nanos que estan ja en una categoria de 15, 16, 17, 18 anys, mantenir aquests jugadors al club és molt important, estan tots, o sigui, no perdem jugadors, que això és molt bo, és algo que m'agrada al club. Quan comencen de petits, continuen al club, sempre algú ho deixa, però hi ha una quantitat molt petita, la gent continua, i aquestes edats són les edats realment més complicades, quan comencen a tindre uns altres al·licients fora. L'esport és una via importantíssima, és una forma de vida. Per això també els hi deixo molt clar, i ara em pregunten, oh, aneu molt bé a la Lliga, què guanyareu, què fareu, quin objectiu hi ha, guanyar la Lliga, entrar en play-off, fer la Copa... No, dic, els fins per mi no són els objectius. Els objectius són treballar, i si treballem aquesta setmana aconseguim l'objectiu d'aquesta setmana. A la setmana que ve doncs tenim un altre objectiu, continuar treballant. Mm-hmm. El que anem guanyant són els premis que recollim per fer la feina. I amb això tot el club ha entrat molt bé amb aquesta filosofia, oblidant-se una mica dels èxits i de tal, que són coses que recolliràs si treballes, però està tothom posant-se a treballar, i això és molt bo. I ho fan tant jugadors com pares. Crec que està tothom molt vinculat. Mm-hmm.
Imagino, Gonzalo, que en este caso esta forma revolucionaria de entrenar a los niños también será un poco una forma revolucionaria de hablar a veces con los padres. No sé si llegas a tener contacto con los padres.
Bueno, sí, estamos trabajando el cuerpo técnico en general, tanto en la comunicación dentro de pista como fuera de pista, con los padres también. Sí es cierto que con los niños no trabajamos aspectos cognitivos, pero no tan intensivos como con los más grandes. No hacemos evaluaciones ni nada que puedan afectar a su pensamiento de que lo hacen mal, digamos, sino que trabajamos dentro de pista con algo más recreativo, pero que trabaje también la cognición. Entonces no se ve tanto, los padres no lo ven tanto, y no tenemos tanta consulta de por qué hacemos tal o cual cosa. Con los más grandes sí pasa. Pero sí, la comunicación con los padres es fundamental para que también entiendan de que todo lo que se trabaja en pista y todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, justamente haciendo base en eso, es importante también la estimulación en casa y no solamente que quede en el deporte.
Pues moltes gràcies als tres per haver vingut. Se'ns acaba el temps, i ja saben que el temps en la ràdio és or. Xavi Chao, molt benvingut, director tècnic. Gonzalo, gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Y como no, Víctor, Víctor, sí. President, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.